per fer. Serem un sol, crida la grada, que soni un cam a mitjanit, que som el club.
Bona nit, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12 el dia que el Mundial tanca el dia 2. Acaba de finalitzar el Canadà 1, Bòsnia 1, jugat a Toronto. S'ha avançat Bòsnia la primera part amb un gol de Lukic, ha empatat Canadà ja el tram final del partit amb un gol de Lerin, el davanter del Mallorca. Canadà ha generat moltíssimes ocasions de gol, algunes claríssimes, i sembla increïble que no hagi pogut guanyar en aquesta estrena el seu Mundial, perquè Canadà és una de les tres anfitriones al costat d'Estats Units i de Mèxic. Bon partit de la selecció canadenca, superior per mi la de Bòsnia, però empat a un en aquest partit de divendres a la nit. Per als despistats, en el segon partit del Mundial, aquest de Canadà contra Bòsnia ha estat el tercer, el segon va ser de matinada, la matinada passada, Corea 2, República Txeca 1. Va marcar Corea al minut 80 el gol de la victòria. La pròxima matinada, a les 3 de la matinada, hora catalana, debutarà una altra anfitriona. L'altra anfitriona. Els Estats Units de Mauricio Pochettino. És l'última anfitriona que debuta a les 3, Estats Units-Paraguai. Demà jugarà el Brasil a les 12 de la nit. Partidàs Brasil-Marroc. Aquesta nit potser podem parlar amb un brasiler internacional brasiler molt estimat a Barcelona, ex del Barça. Avui, al Tot Costa, hem pogut parlar amb Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol. Entrevista al Tot Costa de Luis de la Fuente, que ha parlat de Lamine Yamal a 3 dies del debut de la selecció espanyola contra Cap Verd. Serà dilluns vinent a les 6 de la tarda. De la Fuente ha dit que Lamine està preparat per jugar, però per com ho ha dit, podem descartar que sigui titular, cosa que era previsible, fa un mes i mig que no juga, i veurem quants minuts té, si és que finalment acaba tenint algun minut. A mi no m'ha quedat tan clar que Lamine jugui segur dilluns contra Cap Verd. Després en parlem. Més notícies del Mundial. A Thomas Partey no l'han deixat entrar al Canadà, li han denegat el visat pel procés judicial en què està immers per denúncies per violació. El jugador del Villarreal no podrà jugar amb gana el dia 17, la setmana vinent, a Toronto contra el Panamà, que és la selecció que entrena un conegut i estimat nostre, el danès Thomas Christiansen. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, edició mundial, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
Nit a Catalunya Ràdio i serem cada dia durant aquest Mundial per recollir la jornada mundialista i el que faci falta, segona edició, la del divendres 12 de juny. Ja podem saludar la Sònia Gelmà, enviada especial de Catalunya Ràdio al Mundial. Sònia.
Hola, bona nit.
Com ha anat el dia?
Bé, profitós.
Profitós, no?, amb aquesta entrevista a Luis de la Fuente. Després recuperem el més interessant. Fa molta calor, continua fent molta calor i xafogó a Chattanooga.
Sí, fa molta calor i molta xafogó, i afortunadament per la selecció espanyola els dos primers partits els juga a Atlanta, però els juga en un estadi climatitzat, perquè realment aquestes temperatures es faran durs als partits.
També passarem aquesta nit amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Hola, bona nit.
I també saludem des del principi l'Àlex Dalmas. Dalmas, com vas?
Molt bé, bona nit.
Algú es va quedar ahir a la nit en directe a veure les 4 de la matinada el Corea 2, República Txeca 1, finalment?
No.
Però, Ricard, tu has recuperat el partit.
Al matí l'he vist, sí, l'he vist al matí.
I què tal?
Bé, doncs m'ha agradat Corea, m'ha agradat. Tinc la sensació que ha acceptat la responsabilitat de ser l'equip dominador i proactiu, i molt poc de República Txeca, tot i que s'ha avançat el marcador per una jugada de pilota aturada o un out lateral. Però vaja, els coreans crec que tenen un equip de mig cap endavant atractiu.
Tu li tens aprecia a Corea per l'experiència, sí, de fa 24 anys al Mundial
de
Reds.
Sí. Però la veritat és que m'ha agradat, perquè barreja molts jugadors de mig camp cap endavant, Kang In Lee, Paik, Huang, l'altre mig centre, que m'ha encantat la seva capacitat per arribar, Son com a davanter, molts futbolistes de qualitat, i s'han mostrat, han tingut capacitat. Potser han començat jugant molt directe, però la segona part s'han ajuntat molt bé per dintre i han capgirat un marcador contra la República Txeca defensivament. És potent.
Saps que fa uns minuts a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio li hem tret la pols a la samarreta que vas emportar-te de
Corea
l'any 2002?
Mira, he pensat en ella avui.
Les coses com són.
Sí, sí, doncs mira, volia comentar-ho al Tot Costa quan he parlat de què havia descobert, però no he volgut embolicar-me més perquè estàvem també pendents del Luis de la Fuente, i he recordat aquelles samarretes que vam comprar
encara,
amb el Marcos.
Encara
López,
hi és, encara la tenim aquí. Sí, sí.
Que bo, que bo.
Sí, sí, sí. I li hem tret la pols i li hem fet una ullada, perquè aquesta nit també ens acompanya a l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio el Jaime Segura, que ahir, al final del programa, ens va alertar que té una col·lecció de samarretes del Mundial 94. Té totes les samarretes de totes les seleccions 24 que van participar en el Mundial dels Estats Units de 1994, i no només té les samarretes dels jugadors, sinó que també dels porters, i atenció, dels àrbitres. Jaime, bona nit.
Bona nit, Xavi.
I quantes samarretes tens d'aquell Mundial?
D'aquell Mundial, tinc que calcular exactament, però al voltant de la cinquantena.
Cinquantena,
entre primeres equipacions, segones equipacions, tal com deies, i també, bueno, pues, ja vam fer la frica absoluta de la col·lecció amb les samarretes dels àrbits, que aquell Mundial va ser la primera vegada que no anaven de negre.
Que anaven amb els puntets, eh? De fet, el Jaime s'ha presentat a la ràdio amb la samarreta, per exemple, de Pagliuca.
Correcte.
Selecció italiana, finalista a Los Angeles. De l'altre porter.
Tafarel.
De Tafarel amb la selecció brasileira, i de l'àrbitre que va xiular aquella final, que no recordo si era Sandor Poole o vés a saber. No, Sandor Poole va ser el de Luis Enrique. També portes la samarreta de Luis Enrique en aquell Mundial, la blanca, que va rebre el cop de colze de Tassotti. És espectacular. Després us ensenyarem imatges, però ets una mica friqui amb això de les samarretes.
Bastant. Sí, una col·lecció llarga.
Després en parlem. L'Eli Espuny és a la producció, el Salva Pou és a l'Estudi 5, i al control central hi tenim l'Andrea Martínez, com ahir a la nit. Després hi entrarà més gent, però de moment ens hem de conformar amb el Sergi Andreu.
Què tal, Xavi, com anem?
Sergi, bona nit, tot bé?
Bé, molt bé. Sí. Gran Mundial. Per mi és el Mundial que més partits vaig veure, el del 94.
És possible, sí.
Va agafar amb 18 anys.
Sí, sí. Teníem temps lliure, no?
Exacte. El recordo moltíssim, moltíssim.
Han passat més coses avui, Sergi, més enllà del Mundial. Per exemple, el Barça ha confirmat que presenta una querella, de fet ha presentat ja la querella de conciliació contra Florentino Pérez per la roda de premsa de fa unes setmanes, i el que reclama és que el president del Madrid es retracti.
Recordem que Florentino acusava el Barça de robar títols al Madrid en el context del cas Negreira. El Barça vol que el president de l'entitat blanca, doncs, rectifiqui, ja que aquestes relacions, diuen, són calumnioses, ofensives per la imatge i la reputació del Barça. Si no ho fa, el club blaugrana presentarà finalment una querella criminal.
El Roig Arena aquest vespre s'ha jugat el segon partit de la semifinal ACB entre el València i el Joventut Badalona.
Ha tornat a perdre la penya, i en aquest cas de forma clara. 90-76 en un partit en què sempre ha anat per sota en el marcador. Ara la sèrie passa a Badalona, el tercer partit és diumenge a les 8.
Arriba a aquest partit, a aquest tercer partit, amb 2-0 per València. Sí. A la Corunya s'ha jugat el primer partit de la final de l'hoquei Lliga entre el Liceu de la Corunya i l'Igualada.
I males notícies per l'Igualada, que ha perdut bé, 8-2 ha guanyat el Liceu. El segon partit també serà a Galícia, diumenge a 8:45.
El Sant Andreu i el Mataró han jugat el partit pel tercer lloc de la Champions femenina de waterpolo.
Ha guanyat el Sant Andreu 11-9, Sant Andreu tercer, Mataró acaba quart. Per cert, Javi Aznar, l'entrenador del Sant Andreu, ha anunciat que plega després de 12 anys al capdavant de l'equip barceloní.
La final femenina s'ha jugat entre l'Olympiacos i el Ferenbaro.
I se l'han dut l'Olympiacos, l'equip grec, als penals.
Demà l'Atlètic Barceloneta juga a la final de la Champions masculina, també a Malta.
Sí, a les 9, contra el Prorreco italià.
Tot és a punt, tot està a punt a Colònia per la Final Four de la Champions d'handbol. El Barça juga demà a semifinals contra l'Aalborg danès.
Estarem molt pendents. Demà a les 6 de la tarda, Barça jugarà contra l'Aalborg per un lloc a la final, a les 3, primera semi, entre el Magdeburg i el Fuchsia de Berlín.
Tots aquests partits, totes aquestes competicions, demà el tot gira, sí. Sens falta. Primera jornada d'entrenaments al circuit abans del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1 de diumenge.
Una primera jornada molt marcada per la calor, amb 50 graus a la pista. El McLaren de Norris, vigent campió del món, ha estat el més ràpid, amb només 9 mil·lèsimes d'avantatge sobre el Mercedes de George Russell. El líder del campionat, Antonelli, ha acabat cinquè, mentre que Sainz i Alonso han estat 14è i penúltim respectivament. Demà a les 4, entrenaments oficials.
Tot això el dia que el Girona ha anunciat el seu primer fitxatge per la pròxima temporada segona.
Sí, Oleksandr Pishur, un davanter ucraïnès, compta, de 2 metres i 4 centímetres, que arriba procedent de la primera divisió hongaresa.
De l'Eto. Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, com a mínim sentir-la, sempre és una gran manera d'acabar la jornada. Un quart d'hora, una mica menys d'un quart d'hora, finalitzat a Toronto, al Canadà, un Bòsnia 1, el tercer partit del Mundial. Alguna cosa que us hagi cridat l'atenció del partit d'aquesta nit? Sònia, Ricard, Àlex Dalmas, a mi m'ha semblat que Canadà ha tingut molt, però molt poc premi per tot el que ha generat.
Sí, a mi...
el to físic de Canadà m'ha sorprès.
El to físic, han passat per sobre de Bòsnia amb la major part del partit. Àlex, digues.
Sí, a mi m'ha agradat molt Canadà. D'entrada, el partit m'ha agradat. Jo és el que m'he passat més bé dels tres que hi ha hagut, perquè també he recuperat aquest matí, no em vaig quedar, però he recuperat Corea, que per cert, dorsal 6 em va agradar molt, no us diré el nom perquè és molt difícil, però em va agradar molt. M'ha agradat Canadà. Jo crec que ho has dit a l'entradeta, ha generat moltes ocasions, acaba amb 13 xuts, 10 des de dins de l'àrea.
Hi ha una ocasió increïble que feien a l'interior de
l'àrea petita. És un refús d'un defensa que va al travesser.
Sí, la toca el porter primer i després el defensa, exacte, que va al travesser, i ara al final n'han tingut una també molt clara. A mi m'ha agradat molt Canadà, molt. És veritat que és poc premi, però m'ha agradat molt el seu joc exterior, té jugadors ofensius molt bons i a mi m'ha sorprès gratament.
Sònia, tu has trobat a televisió en seguir el Canadà-Bòsnia des de Chattanooga?
Sí. Sí, jo és que he vist molt poc tros perquè del trajecte de sortir de la sala de premsa de la selecció espanyola fins a arribar a Chattanooga i anar a buscar un lloc on dinar i trobar el partit, diríem que per aquí hem perdut bon tros del partit. Sí que trobes llocs on hi ha pantalles on hi ha el partit, però tenen el costum de posar música i de no tenir el so de la televisió. Llavors és molt difícil seguir un partit, ja, per mi com a mínim, si no tens la narració. Perquè aleshores a la que deixes deixes de mirar cap a la televisió ja no saps què està passant, no? Però vaja, és que he vist poquet, per això coincideixo per això que el que he vist, com a mínim, ja he agafat que Bòsnia estava guanyant i la veritat és que Canadà mereixia fins i tot més que l'empat.
Sí, sí, la veritat que sí, a mi, com a vosaltres, la selecció de Canadà m'ha sorprès. Coneixíem a Buchanan, amb el del Villarreal, Larin, que ha fet el gol de l'empat, ha sortit suplent, oi, Larin?
Sí, sí, de fet ha fet el gol quan feia molt poc.
M'ha semblat un equip alegre, amb molta convicció i que ha futbolísticament ha fet molt més que no pas Bòsnia, però vaja. A veure, Àlex Dalmas, de les tres seleccions anfitriones, Estats Units, Mèxic i Canadà, quina creus que té més opcions d'arribar més lluny?
Mira, jo et diré Canadà. Potser és perquè m'ha agradat molt el que he vist, tot i l'empat. Crec que és una selecció que anirà a més, que ha generat moltes ocasions i que crec que ho pot fer molt bé en aquests dos partits que li queden de grup. Et descarto Estats Units, perquè crec que té un grup difícil amb Paraguai, Austràlia i Turquia, i a mi Mèxic ahir no em va acabar de fer el pes, tot i que em parlava molt bé. Per tant, jo et diré Canadà, que tot i que comenci amb aquest empat, li auguro bon futur.
Sònia, tu?
Jo tinc la sensació que arribarà més lluny més Mèxic, però és veritat que el seu primer partit no va ser... Vaja, va estar un punt decebedor.
I el Ricard Torquemada, a quina de les tres seleccions anfitriones veu més lluny?
Estats Units, Xavi, crec que confio molt en una selecció que em va agradar molt l'últim Mundial, que en Pochettino segurament haurà millorat algunes qüestions col·lectives, i tinc molta esperança a veure què passa aquesta matinada, un partit molt complicat, que serà el bateig d'Estats Units al Mundial.
Ara en parlem. El Jaime Segura, de les tres, a qui veu més enllà?
Jo agafaré Mèxic.
Sí?
Sí, jo crec que té un molt bon entrenador per una cita com
Javier Aguirre.
I, bueno, hi ha jugadors que joves que amb molt de talent, I, a veure, també és veritat que el partit d'ahir no pots agafar moltes conclusions perquè va ser una mica estrany, no? El partit era oral, les dues expulsions i tal.
Sí.
Però, bueno, crec que és una selecció que bueno, estarà allà.
I molt bé.
Un bon estadi, també.
Doncs, a veure què fan Mèxic, Canadà i els Estats Units. D'aquí unes hores comença a jugar la selecció de Pochettino, la selecció dels Estats Units. És difícil trobar una cançó més previsible per fer una prèvia d'un partit d'Estats Units al Mundial, però m'ho ha demanat un amic i intento...
És un tamarro, eh?
Sí, home, però està gastadet, eh?
Sí, però...
Born in the USA, Bruce Springsteen...
Jo no em canso mai de...
No? No? Bé, està bé, però aquesta cançó... Bé, segurament és la cançó més popular de Bruce Springsteen, no?
Sí,
probablement. L'amic no és el Trump, no?
El què?
L'amic no és el Trump.
No. No, home... Crec que no tenen gaire bona relació. La selecció dels Estats Units que entrena Mauricio Pochettino i que també el cos tècnic compta amb dos catalans, el Jesús Pérez i el Toni Jiménez, que és porter de l'Espanyol, debuta aquesta matinada, a les 3 de la matinada, contra el Paraguai. I per saber més de la selecció dels Estats Units presentarem un altre dels comentaristes que ens acompanyaran aquestes setmanes de dilluns a divendres a diumenge al Mundial al Club de la Mitjanit. És un futbolista en actiu, internacional, exjugador del Barça, referència de la Masia, i que ja fa uns quants anys va decidir anar a jugar als Estats Units, a la MLS. I encara hi juga, encara hi és. És Lilié Sánchez. Lilié, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Com estàs?
Home, després d'aquesta presentació, jo crec que t'has passat, eh?
No, crec que no...
T'has passat, però molt content, molt content.
Ets futbolista en actiu?
Sí, ho soc, sí.
Ets jugador internacional?
Pel meu país, i tant.
A
aquest
veure, Lilié,
passat desembre.
Lilié, desembre o novembre, no recordo.
Novembre, no?
Sí, novembre.
Va venir expressament des d'Austin, Texas, que és on juga, sí, per jugar i estrenar-se amb la selecció catalana, en el Catalunya-Palestina. Sí. No dic cap mentida, oi, Lilié?
No.
I vas fer un gol.
És correcte. Sí, vaig tenir la sort de poder jugar al partit i de ser convocat i de marcar un gol. Sí,
aleshores,
sí, molt content.
No m'he passat amb la presentació.
No, però a veure, jo ja estava convençut de participar amb vosaltres durant el Mundial, doncs després d'aquesta presentació encara més.
No t'escaparàs.
Sí.
Ara jugues a Austin, a Texas, i abans havies jugat a Los Angeles i abans a Kansas. Ja fa 9 anys, oi, que jugues als Estats Units?
Sí, aquesta és la desena temporada i ara hem fet una aturada precisament pel Mundial. I demà tornem cap a Austin i començarem la pretemporada a partir de dilluns, perquè quan acabi el Mundial reemprendrem la segona part de la temporada de la MLS.
Algun dia tornaràs a casa o què?
Jo espero que sí, estic aquí ara mateix,
vull dir, vinc de vacances... Per quedar-t'hi, o ja t'hi quedaràs allà, sí.
Vinc a veure família... Jo, Xavi, això on tingui feina.
Ja.
Això ho puc dir. Avui en dia sóc jugador de futbol i tinc feina a Austin, per tant estic allà quan em retiri i comenci un projecte nou, a veure què faré, aniré on em vulguin.
Mm-hmm. A veure, Ili, la selecció dels Estats Units de Mauricio Pochettino, que és el motiu pel que el truquem aquesta nit. Durant el Mundial parlarem d'altres seleccions, dels altres partits, d'altres moments, però a l'Estats Units de Pochettino com la veus?
Mira, jo crec que feu bé de començar parlant de l'entrenador, no?, del Mauricio Pochettino, perquè per mi és la peça clau per les aspiracions d'aquest equip. Ha canviat totalment la mentalitat del grup, ha canviat, jo crec, o ha instaurat, ha creat una cultura per la que tots els jugadors s'han de regir i han de comportar-se segons uns valors que ell creu indispensables. I jo crec que més enllà del nivell dels jugadors, més enllà de qualsevol pla de partit o tàctica que puguem parlar-ne, el que sí que és cert que el que és més clar d'aquesta selecció és la seva cultura i com es comportaran tant dins com fora del camp per intentar treure els resultats.
I com juguen? Normalment el futbolista nord-americà és molt físic, gran recorregut, molta conducció, sempre endavant. La selecció de Pochettino manté aquests trets característics històrics del futbol dels Estats Units?
Jo crec que ell ha intentat construir un equip basat en l'aspecte defensiu. Són uns jugadors que, com has dit tu, físicament són molt forts, molt ràpids, i tenen una resistència que poden explotar, i ara mateix estan jugant o estan basant el seu joc en aquesta solidesa defensiva, no? Intentant trobar aquesta solidesa defensiva per tal de que els partits siguin competits i de que puguin treure els resultats, i en un torneig com un Mundial, encara més.
Mm-hmm. Tu quin creus que és l'objectiu de la selecció d'Estats Units, i quin creus que és el límit?
Home, a mi m'agradaria que no hi hagués límit, i ja ho va dir el Pochettino en aquest cas.
Però això t'agradaria, però el que creus, el que penses, com ho veus?
La fase de grups serà molt competida, però jo crec que poden passar. I a partir d'aquí és a partit únic. És que són tornejos que, a part amb el factor de jugar a casa, segurament això els pugui ajudar a anar més enllà del que són les expectatives que té tothom per aquesta selecció.
Estats Units s'estrena aquesta matinada a les 3 contra Paraguai, que normalment competeix molt bé, defensivament molt forts. Vaja, a la porra he posat un 0-0 als 3 partits de Paraguai. I algun encerto. Algun ple faig. Estic força convençut. Els altres dos equips del grup, Sergi Andreu, quins són?
Austràlia i Turquia.
Austràlia i Turquia. Doncs, home, pot passar, no? O sigui, té el paper d'anfitriona, i Turquia té molt bons jugadors, té qualitat, però Espanya li va fer 6 gols fa un any a Istanbul. O sigui que, escolta'm, tens previst veure aquesta nit en directe a les 3 als Estats Units-Paraguai, o demà voles molt d'hora i hauràs de descansar?
Sí, no crec que em pugui quedar. Ara m'estava acabant de fer les maletes, però no crec que trigui tant com per aguantar despert fins les 3, però segurament veure el resum demà al matí, i si puc veure el partit sencer, doncs, repetit, un cop ja sabent el resultat, també ho faré.
Tu què els coneixes més? Algun jugador que et cridi molt l'atenció, més que la resta en aquesta selecció dels Estats Units? Hi ha Serginho Dés, l'ex del Barça, hi ha Pulisic, que és
sí,
un jugador de molta qualitat, ara el Milan. No tenen Cardoso, Johnny Cardoso, el mig centre de l'Atlètic de Madrid, que es va lesionar just abans del Mundial.
Jo aquí faria, diguéssim, 3 esglaons per nivells. En l'esglaó de dalt de tot posaria el Pulisic i el McKinney, que seria la Sèrie A, no? L'esglaó de la Sèrie A, jugador del Milan i de la Juventus, sí, que són els jugadors més destacats a nivell individual. I que han hagut de passar per aquest procés de construir i de consolidar una cultura que possiblement ells eren els més senyalats a l'hora de no estar seguint el comportament o aquests valors que l'entrenador i el cos tècnic volien instaurar, no? Però, clar, el nivell futbolístic és superior a la resta dels seus companys. Posaria un segon esglaó amb el Malik Tillman, el Adams i el Balogun, que són jugadors de Leverkusen, Bournemouth i Mónaco. Clar, t'estic parlant de tots jugadors amb caràcter ofensiu, migcampistes ofensius, davanters, però sí que és cert que són els que tenen una mica més de nivell individual. I després, clar, jo crec que també el que han intentat buscar és que en aquest apartat defensiu es construís una línia defensiva sòlida. No tant parlant pels noms individuals, però sí que els 5 jugadors que ara mateix estan cobrint aquestes posicions de línia defensiva s'hi entenguin molt bé entre ells, i amb un equilibri de dretans i esquerrans que crec que ho fa molt interessant, tenir aquests dos perfils, tant per sota com per accions defensives. És una cosa que, per exemple, com deies tu, amb el Serginho Dest o amb el Freeman, no? Alexander Freeman, el jugador del Villarreal, o amb l'Anthony Robinson, que és el jugador lateral esquerre del Fulham, aquests 3 jugadors aquí a la defensa, amb el Tim Ream, que és el capità, que amb 38 anys, i jo l'he sentit parlar al Pochettino sobre ell, és un exemple per tota la resta, doncs poden liderar aquest joc, potser més basat en aquesta línia defensiva, per ajudar a que després els esglaons de més a dalt, que són els de jugadors individuals, puguin fer la resta i decidir els partits.
Escolta'm, suposo que sí, però no sé si l'encarregat, el responsable de scouting de la selecció del Paraguai coneix també la selecció d'Estats Units abans del partit d'aquesta matinada. Ilia, bon viatge cap a... Jo... Digues.
No, és que m'agrada seguir-los perquè també hi ha jugadors de MLS, com poden ser els dos porters i migcampistes que estan a la banqueta, que clar, per nosaltres és un orgull. És també... en part de la nostra selecció.
La major part de l'equip de l'11 titular juguen fora, no?, dels Estats Units, suposo?
Sí. Menys el capità, el Tim Rim, que està a Charlotte, i el porter, o bueno, els dos porters, que estan a New York City i a New England Revolutions, la resta són jugadors que juguen a Europa.
Ilie, bon viatge de tornada a Austin, anem parlant aquests dies, d'acord?
Moltes gràcies. A tu, fins la propera.
A tu, Ricard, Àlex, avui sí que us quedeu fins a les 3 de la matinada d'experts per veure els Estats Units-Paraguai?
Jo sí. Jo no prometo arribar al final, però el començaré fins que caigui, però avui sí.
I tu, Ricard?
No, jo al matí.
Al matí,
sí,
eh?
És que em va molt bé això dels matins.
Sí, sí. Matí I recuperar continguts de la carta, és veritat que ens ha canviat la vida.
¿Qué quieres que haga yo? Con la edad que tengo, soy transexual, soy gitana, tengo dos niños...
La Noa es una de las protagonistas del documental Corren las liebres.
Y yo me he hecho 50 clientes en un día. Con 50 cuerpos distintos me ha costado, con 12 años.
Un retrat íntim sobre la supervivencia a la periferia de Barcelona.
Me he criado en un mundo de depredadores, de monstruos y de fantasmas.
Un ambient que també coneix la Mari Carmen, l'altra protagonista.
La vida de la gente que vivimos en situaciones de exclusión social, en los márgenes, al final es como... autopsia d'una gamba, no? Que la gent viene a verlo però nadie se moja.
Lorena Ros, cineasta.
He tractat aquests temes amb molta cura, amb molt de respecte, zero sensacionalisme.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Vides als marges.
Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Sergi Andreu, més enllà de l'Estats Units-Paraguai d'aquesta matinada, quins són els pròxims partits que hi ha al calendari del Mundial?
Mira, hi ha 4 partits entre dissabte i la matinada de diumenge. Dissabte a les 9, Qatar-Suïssa. A les 12 de la nit de demà, Brasil-Marroc.
Aquest és el partit.
Aquest és el primer partit gros del
sí,
Mundial.
Sí, és el partit.
Sí, sí. Diumenge, 3 de la matinada, la nit de dissabte-diumenge, Haití-Escòcia. La matinada de diumenge, a les 6 de la matinada, Austràlia-Turquia. I diumenge, a les 7, ja parlem d'aquí a 48 hores pràcticament, diumenge 7, Alemanya-Curaçao.
Tothom posa grans golejades en aquest partit a la porra i Curaçao, la majoria són holandesos, que d'origen de Curaçao, sí. que no són nouvinguts i saben...
Què has posat tu, Xavi?
Doncs crec que he posat un 4-1. Però és que he sentit un... Home!
No em prediques amb l'exemple.
Però he sentit autèntiques passionades. 8-0! Sí. Home, va.
Ah, d'acord.
I diumenge a les 10 al Països Baixos, Japó.
A les 10, diumenge, Països Baixos, Japó, amb De Jong. Partidàs,
sí, sí,
bon partit.
I ens agafaran en directe.
Ens agafaran en directe, sí, al club de la mitjanit. Àlex Dalmas, entre els futbolistes que ja han debutat al Mundial, no ho crec, i els que han de venir, n'has trobat, en trobes algun d'interessant per al Barça?
Home, sí, dels que han debutat, de moment poca cosa, però jo... Mira, si ho lliguem amb el Barça i amb les posicions que està buscant, que podríem parlar que són les de davanter i les de central o central-lateral, jo et donaré 3 noms poc coneguts.
3. De davanter, la prioritat és Julián Álvarez.
Sí, sí.
D'acord? I de central ha sortit el nom de Guardiol, del croat, que també és el Mundial, però vaja, tu vols trobar coses noves.
Sí, vull enllaçar això a jugadors interessants perquè la gent s'hi fixi i, a més, doncs, que puguin servir per al Barça, no? Posicions que està buscant. El primer nom que et donaré és el de Yann Diomandé. Poc conegut, no et diria desconegut, poc conegut, jugador del Leipzig, Costa de Marfil, per qui el vulgui veure, 19 anys, atacant de moltíssim nivell. Jo, per mi no és un primer espàs encara, però és un primer nivell. Et pot jugar de 11, de 7, de 9. És aquest prototip que li estem veient al Paris Saint-Germain a la davantera en els últims 2 anys, no? Aquest tipus de davanter mòbil, amb capacitat d'arrencar des de la banda, però també amb gol. Molt bon regatejador. Aquesta temporada ha fet 132 regats bons, que està lluny dels 215 de Lamine, però, per exemple, està per sobre del 123 de Vinícius. Molt bon regatejador, molta potència i amb gol. 13 gols, 9 assistències al Leipzig.
És de banda o és punta?
Acostuma a partir des de l'esquerra, però pot jugar de nou també. L'hem vist per al centre també. És a dir que...
El vam conèixer la temporada passada al Leganés.
Exacte.
Exacte.
Correcte. Sí.
L'altre.
Anem a la posició de central, ja. Luka Vukovic, Croàcia, 19 anys, croat, central dretà. És l'únic que em grinyola una mica a l'òptica Barça, ja, però molt intel·ligent, molt bona col·locació, molt bo defensant cap endavant, que això li va molt bé. És contundent i amb bona sortida de pilota. Jugador de l'Hamburg, 19 anys, per tant, interessant. I acabo amb un jugador que és una, diguéssim, una pedrada meva, diguéssim, que és Arthur Ziyech, central esquerrà de Bèlgica, 26 anys, aquest ja una mica més gran, jugador de l'Eintracht, però amb condicions superinteressants. D'entrada pot jugar de central i de lateral. És esquerrà pur, ràpid, corrector, molt bo en pilota, i hi ha una cosa que a mi m'agrada molt extrapolant-lo al Barça, que és que té un canvi d'orientació diagonal boníssim. Té un 50...
Com Íñigo, no?
Com Íñigo. Té un 50% d'encert en aquest, en aquest desplaçament, que per al Barça és tan important, perquè a l'altre costat trobem el jugador més desequilibrant, que és Lamine. Jugador de l'Eintracht, 26 anys, titularíssim en Bèlgica, al centre a l'esquerra.
Diomandé, un davanter que pot jugar a la banda o al centre de la Costa d'Ivori, 19 anys.
Vukovic,
central croat de 19 anys, i Ziyech, belga de 26 anys de l'Eintracht. Ricard, tu tens algun amor silenciós entre els jugadors que veurem en aquest Mundial?
La veritat és que encara estic per descobrir-lo, perquè sí que tens projeccions, però els vols veure en un gran esdeveniment, i a mi m'agrada veure el Mundial i anar captant amb el radar. Dels jugadors que ha comentat l'Àlex, Diomandé és el futbolista que crida més l'atenció, perquè és un extrem pur que pot fer el pas endavant ràpidament al màxim nivell. Però, per exemple, al Brasil-Marroc veurem la selecció marroquina, que sempre té futbolistes molt interessants, jugadors hàbils, de carrer... Tinc moltes ganes de veure el Marroc en aquest campionat.
Doncs ara en parlem. Àlex Dalmas, t'acomiado ja, que tens 11, i quina serà avui la clau Dalmas a l'11?
L'anàlisi del Mundial. Avui la clau va amb les favorites, el que vam parlar una mica ahir al programa, i dir les favorites i què tenen a favor i què tenen en contra.
Gràcies, Àlex.
A vosaltres, una abraçada.
Marxem un moment, i quan tornem, els plans de Luis de la Fuente amb Lamine Yamal en aquest Mundial.
El Club de la Mitjanit, edició mundial. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat...
63.985. 63985. Sèrie 115.
Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor. A Juegos11.es... o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
El castell de Sant Ferran de Figueres va ser concebut com un projecte faraònic, una fortalesa destinada a convertir-se en la principal defensa fronterera contra l'estat francès. Els veïns del nord no van trigar gaire a qualificar aquella edificació com una vella inútil. El castell de Sant Ferran, en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda. El Club de la Mitjanit, edició mundial. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
5 minuts per sobre de 11:15 i serem fins a les 12 al Mundial, al Club de la Mitjanit, cada dia durant el Mundial, fins al 19 de juliol, fins al dia de la final, a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio, per seguir tot el que dona de sí aquest Mundial, al Club de la Mitjanit, edició Mundial, també amb la Sònia Gelmà. Sònia, avui al Tot Costa heu pogut parlar amb el seleccionador espanyol, amb Luis de la Fuente. Què ha dit sobre la Minya Mal?
Doncs ha dit que està preparat, que no per 90 minuts de cara a dilluns, que no sap quants minuts jugarà, però que si el vol utilitzar, el pot utilitzar.
Valoraremos si hay que tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no. Pero está preparado para jugar. Ahora veremos si participa más, menos, insisto, depende de cómo esté el partido.
Sònia, sentim-vos aquesta tarda, tu eres al seu costat, l'has vist, i segurament tens percepcions més reals, però sentim-vos amb l'entrevista amb el Jordi Costa, quan ha fet aquesta resposta penses, no serà titular, és evident que no, fa un mes i mig que està lesionat, o que es va lesionar, però segurament, si el partit va
alguns
mínimament
minuts,
bé, alguns
sí.
minuts tindrà.
Jo m'he quedat amb aquesta
sí,
sensació.
D'acord. Però després li heu preguntat per la gestió de jugadors del perfil de Lamine Yamal. I ha fet una resposta que ha explicat que l'entrenament d'avui, d'aquest divendres, a Chattanooga, Lamine i algun altre jugador que no deu estar al 100% han hagut de fer de jugadors suport. Jugadores de apoyo. Ha dit que això no els hi agrada. Jugador suport és un jugador de la passa, li tornes i xuta. A mi em sorprèn molt que un jugador a 3 dies d'un partit tingui aquest rol en un entrenament i pugui jugar ni que sigui un quart d'hora, perquè en un partit del Mundial el ritme és alt. A mi m'ha sorprès i a partir d'aquí he pensat, compte que potser el primer partit no té minuts la Minya Mal, però vaja.
Sí, estic d'acord amb tu. Jo, tant ell com Nico Williams són els jugadors que, clar, aquí a Chattanooga els entrenaments són oberts al primer quart d'hora, que és quan fan rondos, i allà fan entrenament absolutament normal amb els companys. I avui s'ha incorporat Víctor Muñoz, que... tres quarts del mateix, ha d'anar amb més precaució que la resta. I és possible que no els estiguin deixant xutar encara. Aleshores, també dependrà molt de com estigui el partit, però jo no sé si els podrà frenar, especialment en el cas de Lamine Yamal, amb les ganes que té de tenir, ni que siguin 10 minuts. I aleshores aquí valoraran el risc. També després, en una altra resposta, jo li deia, a veure... Quan Luis de la Fuente parla de risc, imagino que es refereix ja quan arribem a rondes definitives, a setzens de final.
Però aquí no t'ha donat la raó, no?
No, clar, exacte. I aquí és on ell ha dit, bé, és que amb cap guerra puc perdre el Mundial. Per tant, segons com estigui el partit, en funció d'això, suposo que ell gestionarà el que consideri més o menys risc. A mi m'ha quedat la sensació que a poc que pugui uns minuts jugarà i que la ment també va boig per jugar.
Sí.
Ara... entenc el que tu dius, que queden 3 dies i encara no els estan permetent xutar amb absoluta normalitat.
Fer un entrenament normal.
Sí, sí.
En una altra resposta, no cal sentir-la, però en una altra resposta de la Fuente, en aquesta tarda al Tot Costa de Catalunya Ràdio, ha parlat sobre Pedri, i a mi m'ha semblat que la seva idea és que el mantindrà per davant de Rodri i de Fabián. Sònia, és més o menys el que es comenta a Chattanooga aquests dies sobre Pedri?
Bé, ell ha matisat una mica el seu sistema tàctic en els últims partits, perquè Rodri, Fabián i Pedri feia molt que no jugaven junts, i en l'amistós de Puebla ho van fer, i fins ara Pedri aquí a la selecció espanyola era el que feia de mitja punta, i és veritat que en els últims partits el que s'ha vist és que ha jugat més a l'estil tradicional del Barça, amb un mig centre, que seria Rodri, Fabián per la dreta, Pedri per l'esquerra. Això li permet, és veritat, estar una mica avançat, però també endarrerir una mica més en funció del partit. Jo crec que Luis de la Fuente, el que ens ha vingut a dir una mica, és que amb els migcampistes que té ha de trobar la tecla, ha de trobar com encabir-los a tots.
Ricard, com veus això de Pedri, la posició de Pedri, la prudència o no de la Fuente amb Lamín?
El tema de Lamín, jo entenc que tothom estigui nerviós, però és la primera fase, és difícil que perdis el Mundial amb cap verd, perquè passen gairebé 3. És que hi tens Aràbia Saudita i Cap Verd. O sigui, jo, vaja, el que trobo normal és que hi hagués una prudència per sobre de tot i que es valorés molt els minuts que pot jugar la Minya Mal. Una altra cosa és com estigui i les ganes que pugui tenir ell, però és molt important la gestió de l'entrenador en aquest cas i encertar amb aquests minuts tant amb ell, fins i tot amb Nico Williams, que també es ve amb problemes. És veritat que la selecció espanyola necessita extrems i justament els tres lesionats amb Víctor Muñoz són els tres extrems que li poden donar desequilibri per fora, però vaja, haurem de veure també com va el partit. I el cas de Pedri és molt significatiu perquè el millor Pedri s'ha vist amb el Barça, no s'ha vist amb la selecció espanyola i per mi té una influència directa amb l'alçada, amb això que explicava la Sònia. Per mi Pedri ha trobat el seu vestit a mida a la segona alçada, no a la tercera, a la posició de mitja punta. I el que passa és que Fabián no és un jugador per actuar tan per davant. Necessita una miqueta més metres enrere, necessita una miqueta més d'espai per desplegar-se, per tenir una miqueta més d'aire. No juga tan bé
d'esquerra. Sí, juga de cara, sí.
Clar. Aquí és on pot tenir el problema per ajustar tots dos, si és que, com sembla, aquest serà el trident del mig camp escollit.
Sí. Sobretot a veure les alçades, no? Si fa un mig camp amb un mig centre i dos interiors, doncs Pedri no ha fet tant de mitja punta, repartiran sí. Els espais, però és veritat que Fabián acostuma a recollir una miqueta més i a buscar zones més endarrerides, ho hem vist al PSG, per entrar en contacte amb la pilota. Sònia Lamina, a banda, quants i quins jugadors del Barça i quants i quins jugadors catalans tenen opcions reals de ser titulars o de jugar molts minuts en aquest Mundial?
Titulars, jo diria que pràcticament assegurats, com a mínim d'inici, Cubarsí i Cucurella, i el dubte d'un altre català, si Olmo pot jugar per l'esquerra o si mantindrà Baena, que ho ha fet en els dos últims amistosos. Aquest jo crec que, de fet, és el gran dubte de l'11 de dilluns de Luis de la Fuente. I pel que fa a més jugadors del Barça, Pedri i Ferran també tenen, vaja, d'inici com a mínim seran titulars. Per tant, 3 del Barça a l'espera de Lamine Yamal i si mirem catalans són 2 i podria ser Olmo, és a dir, que podria editar l'espera de Lamine Yamal també en funció d'Olmo, però en catalans 3.
On es juga la final del Mundial, Sònia?
A Nova York, Nova Jersey.
Nova York, Nova Jersey, perquè l'estadi és el MetLife Stadium, és on es jugarà la final el 19 de juliol i és a Nova Jersey, sortint a la rodalia de Nova York. En 24 hores, demà a les 12 de la nit, es juga el Brasil-Marroc, un dels grans partits de la primera fase d'aquest Mundial. Sergi Andreu, novetats al Brasil, novetats al Marroc.
Neymar es perdrà el primer partit, el debut està lesionat. El Marroc, amb la baixa sensible d'Abde i d'Agert, que han marxat de la convocatòria lesionats. Molta expectació en la prèvia del partit. Avui, grans manifestacions d'aficionats, sobretot de la Canadinha, que han omplert Times Square al llarg del dia d'avui.
I Hakimi
ha dit avui, en roda de premsa, que està convençut que Marroc és la Brasil d'Àfrica.
Això ho havia dit el Ricard Torquemada, no sé si a Qatar. Oi que sí que ho vas expressar en veu alta, Ricard?
Pot ser. No recordo en quin moment, però pot ser. Tot i això, recordem que el Marroc a Qatar va ser una selecció molt reactiva.
Sí.
Amb rec-rac i a la banqueta. Que a mi el que m'il·lusiona o el que m'anima és que sigui un equip una miqueta més proactiu per la qualitat que té, que sigui més valent en aquest campionat del món amb un altre seleccionador, és a dir, que faci aquest pas endavant, que probablement no va acompanyat del mateix rendiment i dels mateixos resultats, però, clar, jo no em jugo gaire amb el cas del Marroc i el que m'agradaria veure és tot el talent, diríem, explotat per poder veure una selecció més atractiva, més pròxima al Brasil d'Àfrica.
Aquest Brasil-Marroc de demà a les 12 és bon horari. Demà no te'n vas a dormir sense veure el Ricard.
No, demà el veig en directe.
Que no. A veure si el veurà el nostre següent convidat al Club de la Mitjanit, al Mundial del Club de la Mitjanit. És brasiler, és internacional brasiler, és exjugador del Barça. Home, amb aquesta definició entren grans figures de la història del futbol mundial. A mi em fa molta il·lusió saludar-lo. És el Silvio Méndez Campos, que tots sabeu que és el Silvinho. Silvio, bona nit.
Hola, buenas noches, Xavi. ¿Cómo estás?
Molt bé. I tu?
Bien. En Oporto, en Portugal.
¿A Porto?
Sí. Vivo por aquí con mi mujer. Pues los hijos ya crecieron, se fueron de casa. Ahora mirando, esperando un poco el Mundial este, ¿no? O sea, que ya toca ahí partidos.
Silvinho va jugar al Barça, ja sabeu, campió de la Champions a París amb Rijkaard i a Roma amb Guardiola, titular en aquella final de Roma, i el Barça va deixar un gran record. Ara és entrenador, ets el seleccionador d'Albània, amb Pablo Zabaleta d'ajudant, l'argentí ex de l'Espanyol, i vas estar a punt, vau estar a punt de classificar-vos per al Mundial amb Albània. Vau caure a última hora la repesca, quina llàstima.
Sí, por cierto, hemos luchado y intentado de todo. O sea, es una experiencia para el país, para la federación, que por la primera vez jugamos ahí los playoffs. Y es verdad que no es fácil, ¿eh? Si clasificar en Europa, si tú estás en una selección, ¿no?, más discreta, vamos a decir así, pues por los primeros, que tiene una diferencia muy grande, ¿no? O sea, Francia, Alemania, España, Portugal. Y nosotros sacamos a Serbia, y que también a nosotros salió bien en el grupo, pues, y después los playoffs con Pablo, sí, es verdad, Pablo Zabaleta. Además, la gente se reía mucho, decía, bueno, un entrenador y vice segundo entrenador, un brasileño y un argentino, pero esto, ¿para dónde vamos?
Silvinho, t'hem trucat i ens agrada parlar amb tu, sobretot per enfocar la selecció brasilera, la selecció del Brasil, que és el teu país. Demà debuta contra el Marroc, demà a les 12 de la nit. I creus gaire, tu, en aquesta selecció del Brasil de Carlo Ancelotti? I tens esperances?
Pues mira, Brasil es una selección siempre muy fuerte. O sea, yo también tuve el privilegio, ¿no?, voy a decir así, de trabajar con la selección de Brasil en el año 2018. Hicimos el Mundial en Rusia, era Titi, el entrenador.
Sí.
Brasil parte siempre fuerte, como parte Francia, como parte Argentina, parte Alemania, parte España, pues es un nombre muy fuerte. Sí, que nosotros tenemos ilusión. Hay muy buenos jugadores, contentos también con Ancelotti, que es un entrenador que, bueno, que vamos a decir, de los mejores del mundo. Y bueno, es muy inteligente, un gran gestor, un gran entrenador. Bueno, esperamos, sí, esperamos Brasil fuerte como prácticamente siempre, ¿no? Ahora, Mundial es Mundial, podemos hablar aquí mucho tiempo, y por eso es una competición muy difícil.
Ha canviat molt la selecció del Brasil des de l'arribada d'Ancelotti? ¿A què juga? ¿Quin estil té?
Está siendo ahí, bueno, terminando, ¿no?, un periodo de trabajo. Es que cuando más tiempo llevas trabajando, más conoce los jugadores, más conoce la metodología, más te deja, ¿no?, sueltar y hacer cosas mejores y mejorar el equipo. Y pues él empezó un trabajo. Es que Brasil, así como también Argentina, España, o sea, hay muchos jugadores, Alemania, pues partimos bien, pero es muy inteligente. Yo le vi ahí un otro partido, tengo muy buena expectativa para mañana. Le veo ahí, ¿no? Conoce, Ancelotti conoce bien a Vinicius, a Rafinha, pues jugadores que en Brasil son los jóvenes que están haciendo muy bien, juegan por grandes equipos. Y nada, yo espero un equipo como siempre, ¿no?, de Brasil, táctico, mucho, muy técnico también, con muy buenos jugadores.
Pero no es súper alegre. No estem parlant de la Brasil del 70, de la Brasil de l'any 82, que jugava alegrement a l'atac. Els equips d'Ancelotti ja no ho són, no ho acostumen a ser, tampoc són superdefensius, però els agrada guardar la roba a prop de la pròpia àrea.
Vamos a ver, el Brasil de 82, yo me acuerdo muy bien, era un chico, el fútbol cambió, el fútbol cambió y cambia cada vez más. No estoy diciendo que no es técnico, mira, hemos visto ahí un Paris Saint-Germain, un Bayern, jugaba una semifinal de Champions linda, dos partidos espectaculares de los mejores del mundo. El último Mundial jugó Argentina con Francia, un partidazo. Es que ya no es, o sea, es una velocidad diferente, es un juego diferente. O sea, 82, yo me acuerdo mucho de Sócrates, Cerezo, Junior, Zico. Es un fútbol que ha cambiado, es mucho más rápido. O sea, aún los jugadores técnicos y buenos, todo va en una velocidad muy rápida. Y veo esto, veo Francia, sí, veo Alemania, sí, veo una España también, es un equipo que ya no es solo una España que sabe jugar muy bien, gestiona bien el balón, tiene mucha pose, pero también vertical, agresiva, transiciones, y así está el fútbol, y veo Brasil muy parecido con los demás también, ¿eh?
I al mateix nivell, o sigui, aquí a Barcelona, potser és una percepció meva, personal, però em sembla que la gent, aquest Brasil no el dona tan candidat com a altres seleccions que has citat, la selecció espanyola, la francesa, l'argentina, la portuguesa, per tu no, per tu està al mateix nivell.
Puede pasar todo ahora, muchas selecciones están perdiendo un jugador o otro. No es fácil. Un mundial es una cosa muy difícil. Yo creo que se iguala mucho, ¿eh? Se iguala mucho. 90 minutos te puede pasar todo y es una competición muy difícil. En ese sentido, en Brasil, aún con poco tiempo de trabajo de Ancelotti, pero es muy inteligente, sabe manejar muy bien los jugadores tácticamente y tiene el control de todo y sabe que va para una competición de 30 días y, oye, otro día dijo en Brasil a las claras, o sea, nosotros no podemos encajar muchos goles porque si no, no gana un Mundial, pero esto no es Brasil. Todos, España, Alemania, Portugal, Francia, si te encajas dos gols o tres por partido, olvídate, tú no llegas a una final jamás.
Bueno, sí, que veig que no descarta res. Escolta'm, quin rol creus que tindrà i ha de tenir Rafinha a la Seleção?
De los jugadores que hacen la diferencia, ¿no? Vinicius Junior, Rafinha, Neymar, pues ya jugaron otro Mundial, ya llevan acostumbrados con la camiseta de la Seleção de Brasil, pues que es una camiseta pesada, ¿no? Pues sí, son gente que tiene gol, velocidad, están muy acostumbrados, pues sí, el protagonismo seguro, que son jugadores que deciden los partidos, y esto suele pasar, ¿eh?
A banda dels tres que has citat, algun altre brasiler que ens hagi de sorprendre? Ha citat Rafinha, ha citat Vinícius, ha citat Neymar, que està lesionat, però que hi és. Algun brasiler que diguis, aquest nano, compte que pot fer mal en aquest Mundial.
Igor Thiago es un atacante muy bueno, otro día jugó y empezó jugando un amistoso con Brasil, es un jugador, un referente, un 9 que te da muchas salidas, ¿no? A los jugadores de medio campo, es un referente que está ahí dentro del área, inteligente, sabe jugar muy bien, hizo una temporada increíble. Pues Endrick es un jugador joven, muy bueno también, explosivo, y nada, son prácticamente eso. Es Ryan, un jugador de banda, muy joven también, pero claro, Brasil, por suerte, ¿no? O sea, nosotros tenemos muy buenos jugadores, yo lo veo la plantilla muy equilibrada, y Ancelotti, el entrenador, con muchas posibilidades y así su trabajo, él es muy bueno.
Silvio, és un plaer retrobar-te, moltíssimes gràcies per aquesta anàlisi de la teva selecció, de la selecció brasilera. Estem en contacte, d'acord? Moltes gràcies i bona nit.
Muchas gracias, Xavi. Cuidaros mucho. Un abrazo fuerte, un placer.
Ricard Torquemada, t'ha sorprès una mica Silvinho i la seva fe en la canarinha?
Saps què passa? Que és veritat que les distàncies són mínimes i que probablement quan parlem del Brasil no la veiem tan atractiva com altres temporades o com altres mundials. No tenen la mateixa qualitat individual, però és evident que les seleccions grans són competitives i que no m'ha sorprès que la vegi capaç de competir, de mirar els ulls a les grans seleccions. Perquè, home, si no és el primer esglaó, estarà el segon, però té jugadors de molt nivell, tant al darrere com al davant. El que falta és veure com ho cohesiona això Ancelotti. Jo crec que el Brasil sempre és una selecció que fa respecte, i no m'estranya que el Brasil, a més, els brasilers pel Mundial per ells és la cita esperada, i no crec que ningú es baixi del vaixell.
Doncs aquí us acomiado, el Ricard Torquemada i la Sònia Gelma, i em quedo amb el Jaime Segura. Gràcies, Ricard, gràcies, Sònia.
A tu, Xavi, adéu.
Jaime, a veure, has vingut aquesta nit al Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio, en part de la teva col·lecció de samarretes del Mundial 94. Quines has portat?
A veure, us he fet una mica un tastet d'una mica de tot. Us he portat les dues samarretes que van utilitzar els porters de la final, que eren el Tafarel per Brasil i el Pagliuca per Itàlia. És la primera final que van arribar a penals,
sí, sí,
en un Mundial, després d'un 0-0 trepidant. La samarreta d'un dels àrbits, que també van xular la final o les semifinals, no recordo ara mateix. La segona samarreta que va portar l'Oleg Salenko, que va ficar els 5 gols.
Sí, contra Pichichi, Camerún.
Correcte, va quedar Pichichi al Mundial amb un sol partit, empatat amb l'Stoikov. La de Luis Enrique, la mítica amb el Tassotti, amb el cop de sí, colze. Sí.
Veig una d'Argentina.
L'Argentina del Canitja.
Ah, Canitja.
Del Canitja.
Va fer un gol, Canitja, contra,
un gol, sí,
contra Nigèria. Jo crec que el dia que...
Crec que és el de Nigèria que després...
Que agafa Maradona, és una fot, passada de, sí, de Maradona per sorpresa en una falta i la clava a l'angle dalt, pel més allunyat. Sí. Sí.
I l'última és una que no es va portar al Mundial, però era la segona samarreta que portava Corea del Sur, però bueno, una miqueta perquè veiéssiu l'estat a vegades amb el que ens trobem les samarretes després de molt de temps que les tenim que cuidar, tractar d'una manera especial perquè es desfan, o sigui, són samarretes que ja tenen uns quants anys i depèn com t'arriba a la col·lecció s'han de tractar.
Això té un valor sentimental, a tu t'agrada, ets col·leccionista de samarretes però també té un valor econòmic, tu pagues per cadascuna d'aquestes samarretes.
Sí, 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 no, no, totalment. Sí.
Perquè alguna té certificat d'haver-se utilitzat en un partit del Mundial de 94.
Sí, sí, tinc dues a la col·lecció que avui no he pogut portar perquè estic fent una, bueno, com un gran quadre amb les samarretes, perquè és veritat que les col·leccions de samarretes és molt maco tenir-les, però és molt difícil col·locar-les i després poder-les veure en el dia a dia, perquè al final ocupen molt espai i acaben als armaris. I pues, són dues samarretes, que era la de Camerún, del número 16, de Chemi, i l'altra era de Tetradze, de Rússia, que també la va portar, les dues van ser contra Suècia.
I això què pot costar? Ho pots dir o no?
Sí, bueno, hi ha una mica de tot. Si pots trobar samarretes del Mundial per 40-50 euros...
Les originals i sí, utilitzades?
Utilitzades no. O
sigui, la utilitzada original, quan?
No, les utilitzades ja ens anem a lo millor a prop de les quatre xifres. Sí.
Quatre xifres, 1.000 euros, voltant, a partir de 1.000
euros. Al voltant de 1.000 euros, sí. Sí, sí, sí.
I on les trobes?
Bueno, hi ha subhastes, hi ha pàgines web com Classic Football Shares, que tenen una col·lecció brutal, i bueno, s'està una mica pendent pues, això també de subhastes que van sortint i intentar pues, això, que siguin certificades, perquè a dia d'avui també hi ha molta cosa falsificada i has d'anar amb compte.
Tu no només tens samarretes del Mundial 94, tens d'altres èpoques, equips, de clubs...
Sí, sí, és que és
el Barça, tu ets el Barça...
Jo soc del Barça, i el problema que col·leccionar samarretes de futbol, mai acabes. O sigui, comences amb les del Barça, continues amb les de la Lliga Espanyola, te'n vas a selecció...
Quantes
selecció...
en tens, en total?
Espero que la dona no ho estigui sentint. Al voltant de 500.
500?
500.
No, escolti, la teva dona. No. Com es diu la teva dona?
Andrea.
Andrea, l'Andrea no, segur que no ens escolta.
No,
i això és genètic, no? Això és una tara d'ADN que teniu al
sí,
segura, perquè
familiar.
El teu germà és protagonista, correcte, un dels protagonistes del rècord Urrutit d'Estimo, perquè té totes les samarretes de l'Urruti, tot el material possible que es pugui tenir de l'Urruti, i vam fer un Urruti d'Estimo pels 40 anys
sí, sí,
de la frase del Puyol i de la taula del penal de Valladolid.
Vam compartir habitació massa anys, em sembla.
D'aquest Mundial t'agrada alguna samarreta en especial?
Home, jo la de Camerún, que a més són gracioses perquè són samarretes que moltes no es van comercialitzar, com per exemple la de Camerún, de la marca Mitre, que és la sí, típica de les pilotes de la Premier, i home, sobretot va ser un Mundial molt xulo perquè van començar a portar el cognom a l'esquena, que mai s'havia portat en un Mundial.
I d'aquest Mundial d'aquest?
D'aquest Mundial, de l'actual?
Sí.
Em sembla molt maca la samarreta d'Espanya i la d'Alemanya. Em sembla molt, molt maca.
És una mica vintage.
Sí.
Ja te les compraràs.
No ens arriba.
Gràcies, Jaime.
A vosaltres.
Record o samarreta?
Cada dia algú ens deixarà un missatge explicant-nos o bé el seu record predilecte de la història dels Mundials o bé si alguna samarreta, com és el cas del Jaime, que el té enamorat. A veure qui ens ho explica avui. Tu ho saps, Sergi Andreu?
Sí, i què millor que lligar-ho amb el Camerún de 1994, que deia ara el Jaime, perquè en aquella selecció hi havia Tommy Nkono, tot i que el seu record és del Mundial anterior, del 1990.
Segurament la victòria contra l'Argentina, que era més impactant, perquè guanyar l'últim vencedor, diguem, la Copa del Món era molt difícil. La vigent campiona, diguem, del Mundial. I jo crec que en aquest partit l'equip va guanyar, diguem, escalfant, diguem, el vestuari. Perquè l'equip de Camerún tinc la costumbre, l'equip africà, tinc la costumbre de cantar molt. Lo va sorprendre, diguem, la selecció argentina, perquè estàvem escalfant al mateix vestuari, els dos equips. I l'equip de Camerún va començar a cantar, la gent d'Argentina o l'equip d'Argentina se va espantar i se va anar fora.
Oh. Tommy Nkono i el Mundial de l'any 90, amb la històrica Camerún, 1-0 a l'Argentina, San Siro, gol d'Oman Villic de cap, se la van passar Mary Pompido, i Nkono, que és protagonista de l'últim capítol de l'Espanyol Reservat, el magnífic podcast que has estrenat aquesta temporada, Sergi Andreu, a Catalunya Ràdio.
Sí, i l'últim capítol el dediquem als pericos mundialistes. Hem anat a buscar tots els pericos que han jugat alguna vegada algun mundial, el més icònic és Tommy Nkono, amb ell recordem el Mundial de l'any 90, i té una segona part al podcast que em fa molta il·lusió de presentar també. Hem anat a buscar el jugador de l'Espanyol, l'exjugador de l'Espanyol, viu, més gran. Es diu Dagoberto Moll, té 98 anys, viu a la Corunya i va jugar amb l'Espanyol fa més de 70 anys, una final, fins i tot una final de Copa l'any 57 a Montjuïc contra el Barça.
I és el jugador del Barça de més edat.
Viu també de més edat, perquè va jugar als dos equips.
Ho vas descobrir. Com cada nit tanquem el Club de la Mitjanit, el Mundial, el Club de la Mitjanit, amb una cançó que té a veure amb els Mundials i la seva història, i que selecciona el Salva Pou, el responsable tècnic i musical del programa. Avui el Salva Pou ens descobreix el rock del Mundial. Diuen que és la primera cançó oficial de la història dels Mundials de futbol. Es va fer pel Mundial de Xile del 1962 i ell és del grup Los Ramblers. Ho deixem aquí, gràcies per ser-hi. Bona nit i que descanseu, o que gaudiu, de l'Estats Units Paraguai, que comença a les 3 del matí. Vosaltres mateixos, porteu-vos bé i passeu-ho millor. Rock.